Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Salutacions, 4 minuts i mig i seran 8:15. El Tribunal Constitucional ha tombat parcialment i per unanimitat les estructures d'estat de Catalunya. Tots els magistrats del ple reunit avui han decidit declarar inconstitucional i, per tant, nul·les les disposicions de la llei catalana que creaven l'Agència Tributària de Catalunya i altres de les anomenades estructures d'estat. El tribunal estima en part el recurs del govern espanyol interposat contra aquesta llei i ha tombat, a més, l'Agència Tributària de Catalunya. També us expliquem a aquesta hora que el Ministeri de l'Interior ha reobert ja el centre d'internament d'estrangers, el CIE de la Zona Franca de Barcelona, avui, malgrat el veto de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que pretén impedir-ho al·legant que aquestes instal·lacions no tenen llicència d'activitat. En un comunicat, Interior afirma que recorrerà la negativa municipal a donar-los permís per obrir. Fonts de la delegació del govern espanyol a Catalunya han explicat a l'agència EFE la intenció de reobrir el CIE perquè entenen que han complert de manera escrupolosa amb la normativa urbanística en les obres de reforma d'aquest centre i perquè aquest tipus de locals no estan inclosos entre les activitats ambientals sotmeses a llicència. El president dels Estats Units, Barack Obama, visitarà Espanya els propers dies dins una gira europea que ja tenia programada ara fa unes quantes setmanes i hem sabut aquesta tarda que la Casa del Rei ha decidit excloure Convergència, Esquerra i el Partit Nacionalista Basc, a través de representants seus, d'un dinar que s'ha programat per dilluns amb el president Obama. En el dinar hi haurà un centenar de persones convidades del món econòmic, cultural i esportiu. La Sarsuela argumenta que la d'Obama no és una visita d'estat, sinó oficial, cosa que eximeix de l'obligació de complir amb el mandat protocolari de convidar a aquestes activitats representants de tots els partits polítics. D'aquesta manera s'ha invitat els representants de PP, PSOE, Ciutadans i Podem perquè Obama havia mostrat interès de saludar els dirigents d'aquestes formacions polítiques que han aconseguit representació d'àmbit estatal a les eleccions del 26 de juny passat. I Mariano Rajoy precisament ha anat aquest matí al Congrés per acreditar-se com a diputat a la propera legislatura. El president en funcions ha demanat rapidesa i seny als partits perquè hi hagi un executiu com més aviat millor. I ha reconegut que Pedro Sánchez i el PSOE no li han revelat encara les seves intencions. Albert Rivera, de Ciutadans, que també s'ha acreditat al Congrés, ha dit que el seu partit no veta Mariano Rajoy ni ho ha fet mai, sinó que el que vol és que hi hagi un acord entre el PP i el PSOE perquè Ciutadans pugui formar part també del consens. I la Comissió Europea ha adoptat avui el dictamen negatiu sobre les mesures del govern espanyol per complir els objectius de dèficit pactats amb la Unió Europea. Aquesta decisió activa el procés per multar Espanya amb fins a 2.000 milions d'euros i amb la congelació de part dels fons comunitaris que li corresponen. En principi, la multa podria arribar a aquesta quantitat dels 2.000 milions, tot i que Brussel·les té marge per reduir fins a zero el preu del càstig. I acabem explicant-vos que la desigualtat entre els infants a Catalunya va augmentar l'any passat en relació amb l'any anterior. L'UNICEF denuncia que els nens i nenes que viuen en situació de pobresa estan més lluny de poder-ne sortir si comparem les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya corresponents al 2015 amb les del 2014. De fet, la bretxa de risc de pobresa infantil a Catalunya, que mostra com de pobres són els pobres, va ser l'any passat del 44,8%, gairebé 6 punts i mig més que el 2014. El Comitè Català de l'UNICEF organitza precisament a Barcelona una jornada sota el lema La desigualtat infantil, ara i aquí, una vulneració de drets habitable.
El mirador de l'actualitat.
Són 8:15 del vespre. Salutacions de l'equip. Avui amb el Jordi Carretero a les vies de so i el Ferran Capdevila a la producció. Us parla l'Ignasi Miranda. Comencem ja el temps d'anàlisi de l'actualitat. nom propi de l'actualitat d'aquests dies és BCN World, el nom d'un projecte de complex lúdic i empresarial que es construirà previsiblement al Camp de Tarragona, d'acord amb les previsions. La idea ha estat recuperada ja com a projecte pel govern català, però amb importants replantejaments, com explicava el vicepresident català Oriol Junqueras ara fa uns dies al Parlament. Avui ens preguntem què queda d'aquell projecte inicial, el de fa 2 anys aproximadament, que suposava l'alternativa a l'anomenat Eurovegas, un projecte al d'Eurovegas que inicialment se'l van portar la Comunitat de Madrid, però que igualment ha quedat també en un no-res. També volem explorar si pot beneficiar el BCN World, concretament l'economia i la societat a Catalunya, perquè si es tira endavant comportarà segurament llocs de feina i dinamització empresarial i d'activitat social a la zona. El vicepresident Junqueras presentava el nou projecte, com dèiem ara fa uns dies, dient que BCN World està enterrat. I ho feia curiosament assegurant que la superfície quedaria reduïda pel que fa als espais destinats al joc o altres activitats lúdiques, alhora que apuntava que els beneficis podien augmentar pel projecte que ara contempla el govern. Prometia també que el Camp de Tarragona passi a tenir una presència en el nom del nou emplaçament. Tot això mentre la plataforma Aturem BCN World segueix defensant que no tiri endavant el projecte, sobretot per raons urbanístiques i relacionades amb els drets de les persones que, per cert, han vist expropiades les seves finques ja des de fa més de 25 anys en els terrenys on ara es pot construir el BCN World. Tot plegat situa la iniciativa en un debat que a moltes persones els provoca com a mínim un dilema entre les bondats o aspectes positius que pot tenir BCN World i els perills o injustícies que també pot comportar. Ens acompanyen per analitzar avui l'actualitat sobre el BCN World, el fundador del grup sènior del Col·legi d'Economistes de Catalunya i col·laborador d'aquesta casa, Josep Vila Abelló. Senyor Vila Abelló, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, senyors oients i Ignasi.
Gràcies a vostè. També ens acompanya un altre economista, també del Col·legi d'Economistes i del grup sènior, Josep Lluís Masriera. Senyor Masriera, bona tarda.
Molt bona tarda, Ignasi.
I també saludem, en aquest cas des de l'altra banda del fil telefònic, ens acompanya avui Joan Pons, que és el portaveu de la plataforma Aturem BCN World. Bona tarda, senyor Pons.
Bona tarda.
Bé, els proposo fer una primera roda d'intervencions valorant, a partir del que hem sabut aquests últims dies, com veuen o quina sensació tenen del que pot ser BCN World, quins aspectes hi veuen, més positius, més negatius. Volen començar pel mateix ordre, senyor Vila Abelló, per exemple?
Bé, el primer canvi que proposa el senyor Junqueras és deixar aquest horrorós nom de Barcelona World i parlar del seu nom real, no? CRT, Complex Residencial i Turístic. O
sí, que aquest és un projecte que ara ho analitzarem perquè també el senyor que ens acompanya de la plataforma segur que el coneixerà de fa més de 25 anys.
Ja. 50,
diu.
Parlem del CRT. Bé, és un projecte que, evidentment, des del començament ha estat rodejat de tot tipus de polèmiques, que probablement estava sobredimensionat, en una zona on tot ha sigut polèmic, no des de fa 25 anys, des de fa molts més anys. No? Va ser polèmica la instal·lació de la refineria, la instal·lació de les indústries químiques, la instal·lació de el Port Aventura, i bé... Jo crec que amb aquesta reducció que es proposa, que sobretot farà que sigui més reduït i més digerible, jo crec que és una inversió correcta si es controla.
Uh-huh. Bé, ara entrarem en més detalls. Senyor Masriera, per exemple.
Bé, el senyor Vila, això ho té que dominar-ho més perquè el territori el coneix molt millor, perquè ell és de Reus, no?
Sí, eh? I a més ha passat per la zona i ha voltat molt pel món, que també coneix altres projectes empresarials.
Ell segur que ho domina bé, aquest terreny. Jo aquest territori el coneixo poc, a Port Aventura hi he anat una vegada, i, bueno, segons m'han dit, està al costat mateix, no?
Sí.
Per tant, és una zona que en principi eren uns terrenys que eren de la Caixa i que la Caixa va intentar, en el seu moment, pues, rentabilitzar aquests terrenys a través d'una operació que, d'acord amb la Generalitat, en el seu moment, pues, es pogués treure una rentabilitat. Ja en el seu moment, Port Aventura va ser una situació també molt complicada, perquè en el seu moment, si no se n'acordeu, me sembla que hi havia el de la Rosa i no sé qui més hi havia, i certes persones que el tema no va tirar endavant, i al final la Caixa va ser la que d'alguna forma pues, va aconseguir crear Port Aventura i tirar endavant aquest projecte. No? Uh-huh. En el tema de Barcelona World, pues bé, es va intentar una mica com una competència, històricament, amb el tema de Madrid, de Las Vegas. Els senyors aquells de Las Vegas van veure que va ser tot una fantasmada.
Eurovegas.
Sí. Eurovegas va ser una mica de fantasmada. A Madrid tampoc sembla que no s'ha tirat endavant. Per tant, també la Generalitat va buscar una sortida en aquell moment. Ara bé, jo el que sí estic d'acord és que hi ha d'haver-hi sempre un consens amb totes les coses. Perquè, clar, si tu fas un projecte d'aquesta magnitud en què impliques a molta gent d'unes terres molt concretes de Tarragona, la gent d'allà té que estar d'acord. Principalment. No?
En canvi, més enllà del nom, que el nom també és una cosa.
El nom es va anar a buscar, jo crec, perquè Barcelona, la marca Barcelona, és una marca que ven molt, però no tenim que oblidar que també la gent de les terres d'allà són els que tenen que promocionar una mica la seva marca. No? Uh-huh. Per tant, jo respecto l'opinió d'aquesta gent.
I tant.
I aquesta modificació última, pues, home, jo crec que va pel bon camí, perquè la primera potser un operador dels que hi havia, Bedemonte, no sé com s'ha sí, són operadors que d'alguna forma no causen massa confiança, tampoc. Aleshores, jo crec que potser ara hi haurà més consens amb el nou projecte, es reduiran també un número de casinos, i això pot donar pues, una viabilitat que jo crec que seria ideal en aquests moments.
Sí, senyor Joan Pons, com a representant de la plataforma Aturem Barcelona World, quina és la seva visió general? I després podem entrar en altres detalls, eh?
Bé, a veure, el que està clar és que des del setembre del 2012 fins ara, és a dir, des que es va presentar aquesta primera idea de Barcelona World, una primera idea amb sis grans complexos, no? Tots aquests sis grans complexos havien de tenir el seu casino, el seu centre comercial, els seus hotels, no? d'unes dimensions molt més monstruoses del que avui dia tenim. D'entrada, doncs, la comparativa que es podria fer entre el setembre del 2012 i fins ara és bona, no? És a dir, perquè estem en una situació, evidentment, molt millor que la que teníem fa gairebé 4 anys. Ara bé, quan se'ns planteja per part del govern doncs, que el Barcelona World ja està mort, nosaltres creiem que no, és a dir, està mort aquella primera idea, però on continuen encara molts vestigis doncs, en forma d'inversors. Cal recordar que Milco, una de les companyies que van sortir al començament de tot, encara hi són, companyia que nosaltres hem denunciat per la seva clara vinculació amb la màfia xinesa, i, per exemple, tot el tema de la baixada d'impostos, d'una part dels impostos que paguen els casinos, un tema que havien demanat estrictament els inversors que es van presentar al setembre del 2012 i que pràcticament tots han marxat, que eren aquesta baixada d'impostos, doncs això continua, no? Per tant, nosaltres creiem que el projecte de Barcelona World no està mort, sinó que en tot cas s'ha fet més petit.
Uh-huh. I el fet que es faci més petit a vostès no els satisfà? Creuen, com a persones que estan preocupades per la zona i pel seu progrés, que hi hauria alguna alternativa semblant o diferent, però que per ocupar aquells terrenys i rendibilitzar-los?
Nosaltres el que diem és que en aquests terrenys el que està clar és que la planificació vigent, molt abans que fins i tot s'hagués fet aquest nou pla director per poder instal·lar Barcelona World, la planificació vigent que ja prové de quan es van expropiar doncs, aquests terrenys de l'any 1989, que va justificar que per l'interès general doncs, Catalunya havia de necessitar 800 hectàrees per un ús turístic, és en aquestes hectàrees on va situar Barcelona World. Per tant, són uns terrenys que podríem dir que ja tenen una vocació turística, podríem dir, no? I, per tant, si s'obren aquests terrenys i han passat tants i tants anys i la Caixa encara té aquests terrenys i no s'hi ha fet res, per algun motiu serà, no? Llavors, quan se'ns planteja és que hem de fer algun pla B, escolta'm, hi ha hagut molts anys per aquests terrenys que si publica alguna cosa no s'ha fet res, no ha funcionat res, potser perquè ja s'ha tocat sostre, perquè no plantejar doncs, que aquests terrenys doncs, quedin parats en aquest sentit, no? I bé, l'altra cosa que nosaltres plantegem, és a dir, bé, si si hem tingut un govern de la Generalitat que durant 3 anys ha fet la volta al món diverses vegades per buscar inversors, per anar a buscar Harrol, per anar a buscar Melco i tanta altra gent que ha dit que faria i que al final no fa, eh? És a dir, si ha fet la volta al món els consellers, els diversos directors generals, el secretari del president Mas, anant a buscar inversors per aquest projecte de Barcelona World i de casinos, nosaltres també voldríem aquí al Camp de Tarragona que ho fessin per altres sectors que estan patint tant o més la crisi que el sector doncs, de l'oci, no? I que també generarà i que també generarà llocs de feina i no en un sector tan delicat i amb unes condicions com les que hem pogut comprovar els últims anys.
Sí, dona la sensació una mica que amb aquesta revisió del projecte els ciutadans en general no tenim molt clar què acabarà sent, si és que es fa
no,
realitat.
Nosaltres tampoc, segurament.
Perquè així com Eurovegas teníem més o menys la idea que el joc hi tenia un paper important, l'aspecte lúdic també, aquí què hi hauria? No sé si pel que saben també els altres membres de la taula, senyor Vilavelló, senyor Marriera, potser es vol potenciar també que la restauració, les botigues, el comerç en general hi sigui present i no tant el joc.
Sembla que un dels... perquè tots estem parlant aquí més o menys d'oïda, i fins que no es concreti no se sabrà, però sembla que un dels factors importants són els centres de convencions. Això sembla que
és tant, un tema... Per punt empresarial, que dèiem abans.
Això, clar, està unit a que amb la zona més propera a la platja llarga s'han construït un parell de camps de golf que atreuen...
Platja llarga de Tarragona ciutat,
perdó. No, de Salou.
De Salou.
Això és Salou, encara.
Sí, perdó, és que hi ha platges llargues en diferents punts d'arreu.
Sí, a quasi cada poble hi ha una platja llarga. Però, bé, aquesta és la platja llarga de Salou, que no és la més llarga, evidentment.
Bé, però és igual, és el nom que té.
Me permet fer-li una pregunta al senyor Pons. Vostè és de la zona, no?
I tant.
De on? D'on sou?
De la Canonja,
del
poble de la Canonja.
De la Canonja, que pertany ja a Tarragona, no?, la Canonja?
Sí, bueno...
Antigament
sí. Ara és municipi independent.
Va ser absorbit i ha sigut desabsorbit.
Molt bé.
Va. Jo sóc de Reus, senyor Pons.
Molt bé, al costat,
estem. Sí, ja ho han comentat abans, però està bé que...
I a més tinc un apartament a Salou i vaig cada any, vull dir, avui sóc aquí perquè m'ha cridat l'Ignasi, si no potser ja estaria a Salou.
Sí, que fa bon temps per ser-hi, eh?
No, està una miqueta pedot. Bueno, a veure, tornem, eh?
Sí, tornem a la situació. És una zona de gran atractiu turístic, també s'ha de dir, no?
Ha millorat molt. Hi ha que reconèixer que PortAventura va començar amb cert dèficit al començament i poc conegut, però les circumstàncies de la bona propaganda que s'ha anat fent i de tot el que s'ha anat fent al rodador, doncs en aquests moments té, i a més que ells ho han programat bastant bé, hi ha hagut gent molt bona programant, allargant la temporada, tot el que han pogut, doncs, i també ajudats per problemes amb altres països turístics. I això n'hem de tindre molt clar, que Espanya en aquest moment, i Catalunya en particular, s'està beneficiant dels problemes a Líbia, Egipte, Túnez, Grècia i tot això. Bueno, això fa, doncs, que sigui un centre, un centre turístic en el qual, com més atractius hi hagi, més es complementen, més sinergies hi ha entre ells. S'ha pogut demostrar, a més, que allò de que la indústria química i el turisme eren incompatibles, doncs no ha sigut així, i ha sigut compatible. I, evidentment, jo estic absolutament d'acord amb el senyor Pons que hi ha altre tipus d'indústries que també s'han d'ajudar. La indústria alimentària, per exemple, que en el Camp de Tarragona, i concretament a Reus, a la Selva, i això és molt important, es té que ajudar. I tot, pues, tot se complementa l'un a l'altre. Jo crec que amb aquesta redimensió, i el senyor Pons mateix ja ho ha dit, que creiem que serà un projecte molt més digerible. L'altre estava absolutament desproporcionat.
De tota manera, senyor Joan Pons, encara que vostès es diuen Aturem Barcelona World, estarien disposats a acceptar si hi ha noves modificacions, per exemple, si surten alguns d'aquests inversors que vostè mateix esmentava?
Nosaltres el que estem dient aquests dies és que no, a la tercera va la vençuda, no? I ara en portem dos.
També tenen esperances.
Encara podem fer un altre pas per aquest projecte millorar-lo.
Li podria fer una pregunta al senyor Pons?
Quins són... Digui.
Sí, digui, senyor Marriera.
Sí? Pregunti. No, és que ara ha vingut a la... Una pregunta. Aviam, com vostè ha dit, ho ha dit molt bé, jo, dintre del meu desconeixement també del tema, el poc que coneixo, vostè diu que tindria que haver unes alternatives, però no estan d'acord amb el primer projecte i més o menys sembla que tampoc massa amb aquest segon. Però m'agradaria que em digués quines alternatives vostès donen, perquè, és clar, criticar o no estar d'acord, això ho sabem fer tots. Ara, a mi m'agradaria que vostè em digués quines són les alternatives que vostè voldria per aquests terranys.
Algunes
o li agradaria. M'agradaria saber-ho, eh?
Amb indemnitzacions per expropiacions,
o així, no? Però m'agradaria saber-ho, eh?
Digui, digui, senyor Pons.
Nosaltres simplement el que diem que si hem de plantejar, diguem-ne, usos turístics, ja sigui per aquests terrenys o per alguns altres, el que hem de fer d'entrada, evidentment, què és? És escoltar els experts en aquest tema, no? I qui són els experts en el sector turístic aquí al Camp de Tarragona? Doncs, per exemple, podríem anar a escoltar a la mateixa Facultat de Turisme, no?, d'aquí de la Universitat Rovira Virgili, en tots els seus plans de desenvolupament sobre el sector turístic aquí al Camp de Tarragona i a la Costa d'Or, veure què diuen. I què diuen? I en aquests plans, el que estem veient, i també ho diuen, per exemple, alguns informes i, de fet, alguns anuncis que corren aquests últims dies per les xarxes i per la televisió sobre el patronat de turisme de la Diputació de Tarragona. Què s'està promovent? Doncs s'està promovent el turisme, que, evidentment, molt bona part d'ell busca el sol i la platja, però també s'està promovent un turisme que dels 15 dies que s'estarà estirat a la platja llarga de Salou, doncs també n'hi hagi alguns que vagi doncs, a visitar les ruïnes romanes de Tarragona, n'hi hagi alguns que se'n vagi a les botigues del centre de Reus, se'n vagin a fer uns vins de Falset, no? Llavors, nosaltres el que estem dient és que per plantejar qualsevol alternativa, és a dir, no estem plantejant alternatives, estem plantejant projectes, en tot cas, que vagin en la línia del que estan, del model que s'està veient, que és el que està funcionant. Si el que fem és precisament instal·lar un gran complex turístic en el qual els mateixos promotors ja han dit, i ho han dit diverses vegades, que el que volen ells és que el turista pugui estar allà dintre tots els seus 15 dies a les vacances, quin impacte econòmic això pot tenir cap a l'entorn d'aquest complex de Barcelona World, no? Serà un turisme que complementa l'actual o serà un turisme que substitueix, no? Nosaltres, evidentment, no som segurament els experts aquí per plantejar un pla B en les mateixes consideracions tècniques que poden plantejar els grans inversors de Barcelona World o els dirigents polítics que estan a jornada completa per fer la volta al món, com us deia abans, per buscar els inversors, no? Llavors, en aquest sentit, també el que vull fer és trencar alguns mites que hi ha també sobre el turisme vinculat als centres de convencions. A PortAventura hi ha un gran centre de convencions, a Reus n'hi ha la Fira de Reus, que tot el senyor que està aquí a la taula, que és de Reus, sap perfectament doncs, el grau d'ocupació que té aquest centre. Hi ha la Fira de Tarragona i tot això funciona a mig gas. Ara ens diuen que gràcies a nous centres de convencions que puguin venir aquí a Barcelona World, això funcionarà i això serà el pal de paller per aquesta inversió i perquè això funcioni. Nosaltres, sincerament, això ho posem molt en dubte. I segona qüestió, diguem-ne, vincular a un gran projecte que el destinatari serà aquest turista que vindrà de tan lluny com pugui ser doncs, la Xina o alguns països inestables doncs, que allí no aniran i ara vindran aquí, amb el turisme rus, per exemple, s'ha vist una caiguda en picat els últims anys. És a dir, hi ha una inestabilitat econòmica de per si al món que fa que tu inventis una gran inversió aquí, que va molt lligada precisament a grans volums de turistes que vindran de l'altra punta del món. Home, sincerament, en quant a viabilitat i en quant a sostén econòmic, al nostre entendre, això balla i trontolla per molts costats. No?
Bé,
i per exemple, el que se'ns diu ara mateix, no?, que farà el turista xinès el principal. Aviam, el turista xinès, si vol anar de casinos, al costat de casa, en té complexes molt més grans i amb unes facilitats molt majors que el que hi pugui haver aquí a Barcelona World, que si potser se n'hi acaba instal·lant un casino o com a molt dos, no? Mm-hmm. Bueno, sincerament, nosaltres apostem en tot cas més per models, fins i tot com el que hagi pogut ser l'actual parc temàtic, models que en tot cas responen a un creixement lligat, doncs, a demanda existent i una mica amb una certa mesura. De nou, aquests grans complexes cada cop ens poden alterar el model que entre tots hem anat construint.
Bé, avui escoltem Joan Pons, portaveu de la plataforma Aturem Bcn World, el mirador de l'actualitat de Ràdio Estel, en què també ens acompanyen l'economista Josep Lluís Marriera i el també economista i fundador del grup sènior del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Josep Vila Avelló, a més, reusenc, i Joan Pons, de la Canonja, de Tarragona, al costat de Tarragona. Bé, una altra qüestió, i per completar la intervenció de Joan Pons, està lligada, pel que nosaltres sabem, als drets de les famílies que van veure les seves finques expropiades ja el 1989, fa més de 25 Correcte. Anys. Això és una de les peticions que vostès fan també, que almenys si el projecte tira endavant que s'indemnitzi aquestes famílies, perquè com està la situació? Perquè aquestes famílies...
Simplement això ho podríem explicar de següent manera. És a dir, l'any 89, com us deia, el govern Pujol desenvolupa una llei que doncs, justifica l'interès general de poder tenir doncs, uns terrenys per destinar a un ús turístic. S'expropien aquests terrenys, evidentment es paga aquests terrenys en funció d'uns usos i, diguem-ne, d'una expectativa de construcció en aquests terrenys. Se'ls paga, doncs, amb el preu públic corresponent. Però què ens trobem ara? Ens trobem en què el Parlament, l'any 2014, modifica precisament aquesta llei que es va fer l'any 89 per expropiar aquests terrenys. Es modifica aquesta normativa per tal d'incorporar-hi l'ús de casinos com un ús possible en aquests terrenys i la possibilitat de que es faci, com s'ha fet, un pla director que permeti canviar la qualificació o, diguem-ne, el sostre de construcció permès en aquests terrenys. Per tant, en poques paraules, el valor d'aquests terrenys augmenta, perquè s'ha fet una normativa que incorpora nous usos i s'ha fet un pla director que modifica el planejament vigent, pel qual, en tot cas, se'ls va pagar el seu dia amb aquesta gent. Per tant, aquí hi ha algú que hi surt guanyant diners, i, en canvi, els que n'hi surten guanyant, en tot cas, són els antics propietaris. I què diem nosaltres? Doncs aquí la normativa, en aquest sentit, és força clara i, en tot cas, el que acaba dient és que s'hauria de pagar el just i preu corresponent, és a dir, la indemnització corresponent per aquesta diferència. Un exemple, per exemple, el trobaríem ben a prop d'aquí, a l'aeroport de Reus. A l'aeroport de Reus es va construir i es va expropiar el seu dia, fa molts anys, com un aeroport militar. Sí? Després va acabar convertit en un aeroport comercial. Sí. Per tant, diguem-ne, el valor que genera és molt més gran un aeroport comercial que un de militar. Doncs els propietaris van demandar-ho i van guanyar i se'ls va pagar doncs, la part corresponent. Què vull dir això? Que hi ha moltíssimes sentències que valen això que nosaltres estem dient.
Bé.
Nosaltres hem de dir que és l'últim, diguem-ne, l'última carta que volíem jugar en aquest sentit, haver d'arribar a aquest punt, però si el pla director continua, evidentment ens hi haurem forçat i evidentment ja estem en contacte doncs, amb advocats i amb antics propietaris, evidentment.
Bé, ha quedat...
Estan, una pregunta, estan organitzats els antics propietaris o...
Si estan organitzats
els antics propietaris i sap més o menys quin número són, més o menys?
Difícilment estaran organitzats perquè ja fa molts anys, això.
Ja.
Gent molt gran, alguna d'elles...
Hi haurà famílies, hereus...
Els hereus, sí.
Uh-huh. És complicat. Nosaltres ara, en aquest sentit, evidentment, estem començant contactes i sobretot primer ho volem analitzar des d'un punt de vista legal, no? Evidentment, uh-huh. Si això... té sortida o no sortida. Ara per ara, doncs, amb les sentències que hem consultat, doncs sembla que sí. Ja veurem.
Sí, per recapitular una mica, i en els últims 5 minuts que ens queden, avui en el mirador de l'actualitat, parlant del Bcn World, potser els preguntaria què creuen que acabarà passant, més enllà de les preferències personals i de les visions econòmiques, empresarials o socials que pot tenir un projecte com el Bcn World, o esperem que tingui també, per justícia, no? Un nom també proper a les comarques de Tarragona, com deia el senyor Vilavelló.
Camp de Tarragona, que és el que ara s'està reivindicant des de totes les poblacions.
S'havia parlat que Bcn World continués present, però que fos com un segon nom.
No, no fa falta. Tampoc. Ni ho volen a Barcelona, ni ho volen a Barcelona, ni ho volem allà. A veure, deixa'm recapitular, perquè tenim molt poc temps i no em vull que em passi com l'última vegada.
Que li vaig deixar la paraula a la boca, perdoni.
No, però és que estava d'esquena al rellotge i ara procuro estar de cara.
Sí.
Per postillar una miqueta el que diu el senyor Pons. Jo estic d'acord amb la majoria de coses. Deixo a part el tema dels antics propietaris, perquè és aquest molt concret, és molt jurídic i no vull entrar-hi.
És legítim, el dret
a la propietat. Vull dir, no en sé. És cert que amb un... Lo important és saber si vindrà gent o no vindrà gent. I és cert que molta d'aquesta gent no abandonarà el complex. I, per tant, el benefici pel territori serà indirecte, perquè aquesta gent el que necessitarà és una quantitat de cuiners, camarers, conserges, crupiers, per la part petita de casino, etc, que són gent que sí que viurà en el territori i tal. Això passa com amb els creuers. Els creuers, quan arriben a un port, el primer port potser baixen tots, però a mesura que van passant ports, baixa un 15 o un 20%. I el resto es queda el creuer, perquè diuen que ja és més còmode. Però aquest 15% que baixen, de totes maneres, ja dona benefici. Si aconseguíssim que un 15%, un 20% d'aquesta gent sortís, l'altre 80% ja està donant un benefici. Però aquest 15% també en donaria més.
Encara i més.
La segona part, que ella ha dit, que és interessantíssima, és l'atenció al turisme més minoritari, que és el cultural, el que vol veure museus i tot això. Aquest també hi ha que arrossegar-lo, però sol no don per fer grans hotels. Llavors fem el gran hotel, que aquest també vindrà i sortirà. Però llavors el que hem de demanar és a les autoritats que programin coses importants. Perquè, clar, si en aquests moments tenim un teatre estupendo a Tarragona, nou, tenim el meravellós Teatre Fortuny a Reus i altres, això, que es posin d'acord per fer espectacle que atraiguin amb aquesta gent.
Està clar que aquí hi ha una mica el dilema, i també ho apuntava Joan Pons, entre la competència sana que pot fer un lloc d'aquests, el complex turístic de les comarques de Tarragona, i la competència ferotge que treu dinamització a altres llocs, no? Altres estructures comercials. L'ideal seria que fos complementari, no?
Jo crec que sí, jo crec que ho és. Jo crec que hi ha sinergies, eh?
Posem l'exemple de la plaça de Catalunya de Barcelona, quan es va instal·lar aquest altre gran centre comercial al costat d'un altre gran centre comercial. Els dos es retroalimenten, no? Animen el comerç. Això a una escala més gran, no? Tota una comarca, doncs també pot passar. Però bé, senyor Masriera, i després que tanqui el senyor Pons.
Seré breu. Jo sóc de Barcelona i no em fa res que es tregui el nom de Barcelona World,
Molt
que consti. I, per tant, en principi, crec que té que ser en benefici de les comarques de Tarragona i de la gent de Tarragona, que això crearà unes inèrcies, perquè quan es va crear Port Aventura, en un principi també hi havia molta gent contestatària sobre aquell tema. I en canvi, Port Aventura s'ha gestionat molt ben gestionat, s'està gestionant bé, es treuen beneficis i és un centre que genera, una riuada de gent que alguns poden anar, no sé si tots, però alguns sí que diran a veure el que deia el senyor Vila, el que deia el senyor Pons també, no? La història de Tarragona, les esglésies, els teatres, etc etc. És a dir, jo crec que això genera. I que hi hagi un altre centre al costat de Port Aventura, això són unes sinergies que uns als altres també es donaran negoci, com tu molt bé deies, Ignasi, no? Dos magatzems un al costat de l'altre, a vegades un mira un i va l'altre. El que vagi a Port Aventura pot anar a aquest nou centre i els que vagin a aquest centre podran anar a Port Aventura. És a dir, que això és un negoci que es dona un a l'altre. Per tant, jo també estic veient que últimament, amb aquest nou canvi, fins i tot el PSC a Tarragona, alguns ajuntaments, alguns alcaldes que havien estat en contra, Esquerra Republicana, etc etc, ara alguns sembla que estan acceptant tot això. Per tant, jo crec, amb la bona voluntat, i que es posin d'acord sobretot els partits polítics.
Sí, senyor Pons, ens queden 15 segons, no sé si vol concloure d'alguna manera. Disculpi, que queda molt poc.
No, com ha dit al començament, a la tercera anirà la vençuda i encara tenim moltes coses a millorar perquè aquest projecte canviï encara molt.
Doncs que estiguin ben fetes les coses i de consens a tots. Gràcies, Joan Pons, portaveu de la plataforma Aturem BCN World, i Josep Lluís Marriera i Josep Vila.